Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc Pijuan.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís. Avui ja que som dijous 4 d'octubre del 2018, a la prèvia d'un dels grans partits de la temporada, el que ens espera a la nova Creu Alta aquest diumenge a les 5 de la tarda. Més enllà de que les coses no han funcionat gaire bé en aquest inici de temporada, el cert és que l'equip necessita guanyar, sobretot per espantar aquests fantasmes que darrerament sobrevolen per l'estadi de la nova Creu Alta. I ho farà amb un dubte important, el de Miguel González. A dia d'avui encara no se sap si el capità estarà o no present en aquest importantíssim partit contra el filial arlequinat. Bé, passa un minut de les dues del migdia. Tota aquesta informació i molta més l'ampliem a partir d'ara mateix aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb Antoni González al control tècnic i amb Pau Vitoria a la redacció, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Doncs el que us dèiem, avui repassarem l'actualitat del Sabadell, una nova edició del millor any arlequinat de la mà del Pau Vitoria i els clubs de Sabadell, parlant sobre Joan Soteres. Últim capítol avui. Rebrem avui a un hoste de luxe, l'Ivan Ruiz, que aquest cap de setmana s'estrena a Divisió d'Honor amb el Club Natació Sabadell de tenis taula. I avui també, futbol sala, mercantil, rugby i Club Falcons.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Barça va guanyar ahir el segon partit de la lligueta de la Champions. Els d'Ernesto Valverde es van imposar al Tottenham per 2-4 amb gols de Leo Messi per partida doble, Coutinho i Rakitic. Aquest triomf deixa els blaugranà líders del seu grup amb 6 punts, empatats, això sí, amb l'Inter de Milà, que ahir també va guanyar el seu partit al camp del PSV Eindhoven per 1-2. Ahir també va jugar l'Atlético de Madrid, que es va imposar a Bruges per 3-1. Altres resultats de la jornada van ser el Dortmund 3, Monaco 0, el Porto 1, Galatasaray 0, el Lokomotiv de Moscou 0, el Schalke 0-4-1, el Nàpols 1, Liverpool 0 i el PSG 6, Estrella Roja 1. Encara en futbol, avui nova jornada d'Europa League, quan faltin 5 minuts pel punt de les 7, Betis-Dudelange. A les 9 també Sevilla-Krasnodar i a la mateixa hora Spartak de Moscou-Villarreal. Bartra, Joni Otto, Coque i Paco Alcácer. Alcácer són les 4 novetats de Luis Enrique a la convocatòria de la selecció espanyola de cara als compromisos contra Gales i Anglaterra, aquest últim duel corresponent a la Lliga de les Nacions. Són baixes respecte a l'anterior convocatòria Isco, Carvajal, Sergi Roberto i Íñigo Martínez, tots 4 lesionats. I en bàsquet, derbi català avui a la Liga Endesa. A partir de 8:45 del vespre es veuen les cares Bàsquet Manresa i Barcelona al Nou Congost. Tots dos conjunts busquen la segona victòria de la temporada. I acabem dient que el Barça de futbol sala disputa avui el segon partit de la ronda prèvia de la Champions League. Els d'Andreu Plaza juguen a partir de 6:45 de la tarda contra el Benfica portuguès, el rival més complicat del seu grup. Ahir, en el primer partit, els blaugranà van guanyar per 4-2 al KB United francès.
Han parlat en les últimes hores
Jordi Alba, jugador del Barça, resumint el partit d'ahir del seu equip a Wembley.
Sí, también, bueno, mala suerte de los dos palos de Leo. Si se llegan a meter esos dos goles, pues bueno, hubiese aumentado el marcador y hubiésemos ido con mucha más tranquilidad. No ha sido así. Ellos han, bueno, se han encontrado con un gol, pero bueno, estos partidos un gol te penaliza y bien, hemos sabido sufrir muchísimo y luego pues hemos podido meter también el tercer gol y bueno, eso nos ha dado más tranquilidad hasta que hemos metido otra vez el cuarto, porque bueno, es un grandísimo equipo, aprietan muchísimo aquí sobre todo y bien, hemos sabido sufrir y eso es lo importante.
Diego Pablo Simeone elogiant Antoine Griezmann, autor ahir de 2 gols i una assistència en la victòria de l'Atlético de Madrid.
Para mí, Antoine, la temporada anterior fue el mejor del mundo. Ganó el Mundial, salió segundo, ganó la Europa League, ganó la Supercopa Europea. Está en un grandísimo nivel hoy en el Atlético de Madrid. Eligió él quedarse en el Atlético de Madrid. Y bueno, estas son las consecuencias que tiene todo el club, nosotros, y bueno, él porque quiere estar donde está.
i a les xarxes socials.
Recuperem una piulada d'Esther Rodríguez, jugadora del Sabadell femení de futbol, que diu el següent: aquesta setmana toca un d'aquells partits que agraden jugar. L'Arlequinada escalfa ja el derbi d'aquest diumenge a les 12 a l'Estadi Olímpic contra el Terrassa.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem l'exwaterpolista Xavi Vallès, que fa 39 anys, la gimnasta Yasmina de Aro, que en fa 34, la palista Sara Ramírez, que en compleix 31, i el delegat del Centre d'Esports, Toni Cáceres, que en fa 50. Felicitats!
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Vinga, som-hi, passen 6 minutets del punt de les 2 del migdia. Obrim aquest Hotel Suís d'avui repassant, òbviament, l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell. I ho fem amb una notícia que us pot avançar a Ràdio Sabadell, i és que ja es coneix l'horari del partit de la 8a jornada que s'enfrontarà a Ebro i Sabadell. A falta de confirmació oficial, això sí, però vaja, 99% aquelles coses. Aquesta casa us pot avançar que jugarà aquest partit diumenge a les 12 del migdia. Per tant, calendari, preneu nota. Aquest Ebro-Sabadell, significatiu, un partit que sempre agrada veure, sobretot perquè és entre dos conjunts arlequinats. Doncs bé, diumenge a les 12 del migdia. Més enllà d'aquest apunt, l'actualitat passa, òbviament, pel duel de diumenge, que l'equip disputarà a la nova Creu Alta contra el filial de l'Espanyol. Els de Toni Saligrat ho fan amb un dubte molt important, us ho dèiem a l'entrada del programa, i és saber qui ocuparà l'eix de la defensa. Amb la baixa per sanció de Nico Del Monte, l'opció d'acompanyar a l'Aleix Coc, la més clara, semblava la d'Amigo González. Però el capità segueix sent avui a dia una autèntica incògnita. El que us podem avançar, el que ha sapigut de Ràdio Sabadell, és que, segons fonts del club, la idea és no forçar el retorn del capità als terrenys de joc. Per tant, repetim, a dia d'avui segueix sent una autèntica incògnita saber qui substituirà a l'argentí a l'eix de la defensa. Aleix Coc sabem que és una peça fixa, que segur que hi serà. Les opcions, doncs bé, Valentín Merchant, Williams Velázquez, per què no també Joan Castanyer, el jugador del filial. Vaja, dubtes, dubtes que se'ns plantegen a la prèvia d'aquest enfrontament. De moment sabem que Miguel González no està del tot recuperat, que dependrà de les seves sensacions que pugui jugar o no aquest diumenge, finalment, en el partit contra l'Espanyol. Bé, avui, en tot cas, l'equip ha entrenat per seguir preparant aquest duel contra un conjunt, a més, que coneixen prou bé. L'Espanyol B va ser el darrer rival a la protemporada i el conjunt arlequinat, de fet, va ser capaç de remuntar el gol inicial perico per acabar guanyant per 1-2 en un partit que, home, donava bones sensacions de cara a aquest inici de Lliga, que al final no ha anat tan bé com s'esperava. Per tot això, però, Arturo Rodríguez, el golejador de l'últim partit al camp del Villarreal, això sí, un gol que no va servir de gaire, creu que aquest precedent els ha de servir per creure en la victòria.
Podemos saber ya un poco cómo se va a plantear el partido. Sí que es verdad, como tú dices, pretemporada y va a ser otra cosa muy diferente, pero tenemos que ser conscientes que es un filial, que tenemos que no ponernos por detrás en el marcador, como nos está pasando en todas las jornadas, y a partir de ahí creceremos.
Un davanter de Cartagena que l'última jornada es va retrobar amb el gol i que assegura que els motiva a jugar a casa, tot i que els resultats en les darreres setmanes no estan sent els desitjats.
Lo quiero pensar como algo positivo siempre. Jugar en casa siempre es positivo. Nunca puede ser una presión añadida, porque fuera de casa puedes tener muchas cosas, pero en casa, nuestra casa, y la verdad es que el año pasado yo creo que fuimos fuertes en casa, aunque no ganamos, pero no perdíamos. Y este año tenemos que empezar ya a hacer eso, a hacernos fuertes en casa, que es lo que nos va a hacer salir de esta situación.
Doncs Arturo, que diu que els partits de casa són els que els han d'ajudar a sortir d'aquest pou de la classificació. Un dels altres jugadors que ha de ser important en aquest equip és Felipe Sanchón. El davanter de Sant Boi assegura que l'equip ha de sumar una victòria quan abans millor per sortir de la dinàmica negativa en la qual ara mateix s'hi troba.
Ya sabemos lo que es el fútbol y son los resultados, y hay que conseguir cuanto antes una victoria que al equipo le dé esa confianza y cambie esta dinámica tan mala que llevamos. Es que si no te metes abajo y es complicado con el gran equipo que seguro que tenemos, que meterte abajo pues es difícil luego salir.
El petit davanter Arlequinat admet que l'equip no viu el seu millor moment i que ara, diu, han d'estar més units que mai per tirar endavant aquesta situació.
Que difícil luego venir de una derrota en casa, que Baleares sí que parecía un punto de inflexión, pero no ha sido así. Hay que tomárselo que estamos mal, que tenemos dos derrotas seguidas, que no hemos conseguido sacar resultados buenos y es lo que te he dicho, esto hay que, somos los jugadores, el míster, los que tenemos que estar unidos, más fuerte que nunca, pues sabemos que es un momento difícil, pero en estos momentos es cuando se ve un equipo de verdad y nosotros tenemos que estar así juntos todos.
Doncs Felipe Sanchón, que diu el fet d'estar junts per poder sortir d'aquesta posició negativa en la qual ara mateix es troba l'equip, que sobretot el que s'ha de fer és sumar a casa, i la primera opció per fer-ho és aquest cap de setmana, diumenge, recordem, a partir de les 5 de la tarda, amb aquesta gran incògnita a hores d'ara, com és qui serà el substitut de Nico Del Monte a l'eix de la defensa, acompanyant a Aleix Coc, que aquest sí, el tarragoní, sembla una peça fixa de l'11 de Toni Saligrat. Com us dèiem, aquest partit entre el Sabadell i l'Espanyol B jugarà diumenge a partir de les 5 de la tarda i, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell, un Sabadell en Joc capitanejat pel Pau Vituri i amb la retransmissió, ho direm bé, d'en Sergi Garcés i l'Adrià Arroyo. Des de la nova Creu Alta, a 4:45, ja us estarem fent companyia aquí a Ràdio Sabadell per seguir aquest Sabadell Espanyol B.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs va, d'aquí una estona, ja us ho avanço, tornarem a recuperar el millor any arlequinat. Ja sabeu que cada dijous en Pau Vituri ens porta una petita càpsula de què va passar fa 50 anys, amb aquestes mateixes dates, quan es va produir el millor any arlequinat, la millor temporada. Abans, però, recordeu que aquesta setmana hem llançat 3 preguntes als clubs de futbol de Sabadell sobre la presència a la Federació Catalana de Joan Soteras. Ahir els escoltàvem parlant de com creuen que afectarà el futbol sabadellenc la presidència de Soteras, i avui els hem fet una mica una carta als Reis i donem veu a les entitats de la ciutat perquè ens expliquin què demanarien a Soteras per al seu equip. Reivindicacions, vaja. És un reportatge amb la veu de la Núria García.
Tanquem la trilogia sobre el futbol sabadellenc i Joan Soteras amb el capítol més reivindicatiu. Avui preguntem als representants de les diferents entitats de la ciutat què li demanarien o quina creuen que ha de ser la prioritat de Joan Soteras durant el seu mandat. Els clubs de Sabadell fan arribar els seus neguits al nou president de la Catalana. Esteve Calzada, president del Centre d'Esport Sabadell.
Per una banda, en el seu rol que pugui fer de cara també a Madrid i a nivell de pressupostos, doncs tot el suport que es pugui tenir des d'un punt de vista financer, perquè la segona B, doncs tots sabem que és una categoria deficitària, tot el que es pugui lluitar perquè arribin més diners, doncs nosaltres estarem encantats, no? Encantats, i també tot el que es pugui fer, doncs, per regular aquesta categoria del futbol, no? Des d'un punt de vista de que tots els equips competim a les mateixes armes respecte a com es fan les contractacions dels jugadors, el tema de la seguretat social, etc. I per què no dir-ho, no? També que hi hagi una mica més d'igualtat, no? I que no ens passi, doncs, que un equip que ha baixat de segona divisió, doncs, pugui tenir el triple de pressupost que la resta d'equips i per tant ho tingui més fàcil per tornar a pujar, no? I tot el suport que es pugui tenir, no especial per nosaltres com a Centre d'Esport Sabadell, sinó en general pels clubs d'aquesta categoria, sempre serà benvingut.
Antonio Lou, president del Sabadell Nord.
Que nos ayude sobre todo económicamente, sobre todo a los equipos de barrio como nosotros, que doten partidas de subvenciones para poder afrontar, porque cada vez se nos hace más difícil el llegar a final de temporada. El tejido social que nosotros tenemos a nivel de club, bueno, es mucho inmigrante, que poder adquisitivo tiene muy poco, y entonces necesitamos bastante más ayuda para eso, para poder seguir trabajando en pos de que haya fútbol en los barrios, y entonces que podemos, como decía, llegar a final de temporada un poco sin sacar la lengua fuera.
José Betmar, president de la Unió Esportiva Sabadellenca.
Sobretot si pudiera mirar lo del portal del federal y las mutuales que están un poco, los padres están saturados. A ver si se puede arreglar o mirar algún tema de rebajar las cuotas esas.
Carlos Murciano, president del Can Rull, Rómulo Tronchoni.
Tema de pago, de mutualidad, de ficha, no sé, mirar un poco más porque, ya te digo, se está poniendo cada vez más caro. El tema de la página web, no sé, lo veo abusivo comparado con otras regiones, ¿no? En Andalucía, Extremadura, y eso lo veo bastante, bastante abusivo. O sea, ahora que parece que hay superávit, pues bueno, a hacer unos años de, no sé, repartirlo entre todos. Y bueno, pues vamos a tirar un año o dos bajando precios. Hasta, bueno, quedando un poco, bueno, que no tenga pérdida nunca federación, pero bueno, llegar a un término medio.
Fernando Rodríguez, president de la Unión Deportiva Tibidabo Torrarumeu.
Pues que hablarse con los clubes y que no hiciera caso y que no recaudara tanto, que hay dos o tres cosas, por ejemplo, que lo único que hace es para sacar dinero y no valen para nada para el fútbol, ni para el fútbol, ni para el jugador, ni para el club, ni nada, simplemente para cobrar un dinero como el carnet del federal, que nos cobran un dineral y eso no vale para nada. Los precios exagerados que nos tienen en materiales, que nos cobran por unos balones 18 o 20 euros, que el balón ahora se pincha, viene mucho ya, está pinchado y vale 20 euros. No confío mucho en él, ni espero nada, porque yo no tengo noticias de él. No sé ni lo que piensa hacer, ni lo que no piensa hacer, ni cómo lo piensa hacer. Sin embargo, había otro hombre, el presidente del GABA, Iván Carrillo, que ese, por ejemplo, no ha informado mucha gente de lo que pensaba hacer. Y tenemos una idea de que si ese hombre estuviese en la federación, lo que podía hacer. Pero es que el Sotera, supongo que será lo mismo que el Sovia, estilo Villar. Sovia se le ha hecho estilo Villar. La federación en catalana ha hecho un estilo Villar. Han metido, ellos se lo han comido, ellos se lo han guisado y ellos han puesto en el que han querido. Y ningún club sabemos lo que quiere hacer Sotera. Vaya, por lo menos por aquí, que yo, lo que yo conozco.
Antonio Osete, president de l'Escola de Futbol Planadeu.
Pues que mire por los clubes más humildes, intente ayudarme lo que pueda y que intente no subir mucho las cuotas de los jugadores, eso es lo que más se queja la gente.
José Antonio Salazar, vicepresident del Club Deportivo Llano.
Sobre todo en barrios como Llano de Capuchanes, que somos barrios que realmente están calificados casi como marginales y necesitamos más apoyo con los clubes como nosotros para los niños, porque los niños no pueden pagar la equipación, no pueden pagar la cuota, y bueno, y nos vemos que no tenemos casi equipos por esto mismo. En cambio, el Club Aristoi, que es el que lleva la concesión este año, le están dando todas las ayudas, le están dando todas las ayudas posibles desde el ayuntamiento, porque ya son temas de ayuntamiento, y bueno, ya entramos en guerras políticas que realmente a nosotros no nos interesa, nos interesa la guerra deportiva.
Félix Acemel, president del Club Esportiu Marina Can Gambús.
Yo le pediría que siguiera trabajando como han ido haciendo últimamente, que no se apoltronaran en el sillón, que siguieran apostando por el fútbol base, arbitrajes, que también estuvieran muy de cerca, que miraran también la violencia en los campos de fútbol, poco más que nos representara con la mayor contundencia a todos los clubs.
Eric Sabater, responsable de l'escola de futbol del Cercle Sabadellès.
Tenim un problema molt seriós amb les mutualitats de tant de jugadors com d'entrenadors. Ara mateix els entrenadors estan pagant unes mutualitats altíssimes que després ningú utilitza pràcticament. Llavors, és una de les coses que li demanaria que sí, que s'han de mirar i revisar. Això per una banda, i per una altra banda, o sigui que no depèn ja directament d'ell, sinó del comitè tècnic d'àrbitres, però també està una mica més fins en el quant a designacions arbitrals. Ens trobem molts cops en partits de quarta catalana, d'amateur, que venen de 16, 17, 18 anys, que al partit se li veu de seguida que li va gros. Llavors aquí és quan a vegades poden sortir certs problemes.
Pascual García, president del Bucalia de Futbol Roureda.
Que estén un poquito más atención en el fútbol base, sobre todo, que está muy un poquito dejado. En tema de fichas, subvenciones para los niños que... Hay muchos niños que no pueden jugar por no tener nada para poder jugar. Y eso es lo que le pediría, a lo menos ayuda para las fichas y cositas así. Tampoco van a pedir mucho.
Jordi Graner, president del Club Esportiu Mercantil.
Hi ha una que és molt clara i ho dic públicament, a més m'agrada que l'hagi fet, que és, si la notícia que tinc és bona, ha renunciat a una barbaritat, que eren el sou de 150.000 euros anuals que tenia el president de la Federació Catalana. I penso que aquesta és la línia que ha de continuar. El que li hauríem de demanar nosaltres al Joan és que cada vegada més tinguéssim en compte els clubs i les famílies, sobretot, i el temps en els quals estem, i que els números s'han de mirar molt, molt, molt amb estima, molt amb estima. I per això us m'encanta que una de les primeres coses que hagi fet és dir, companys, em tregui aquest sou. M'encanta. I és la línia que ha de seguir.
Lino Gutiérrez, president de l'Escola de Futbol Sabadell.
Lo espero desitjo és que faci una bona tasca, que vagin bé del futbol català, a nivell de futbol base, futbol amateur, i que continuem, pues, d'alguna manera evolucionant i millorant. I que si detecta que hi ha coses a, com diem, a millorar, pues que ell estigui preparat per escoltar tota la gent que formem el futbol de Catalunya. I com t'he dit, desitjo i espero, perquè a nivell personal tinc estima i vull que faci una bona tasca com a president de la Federació Catalana de Futbol.
Pep Mulet, director esportiu de l'Escola de Futbol de l'OAR Gràcia.
Complicat, perquè suposo que venim d'uns temps que el futbol s'està encarint molt i a veure si es pogués, doncs, buscar un tema que es fos més assequible pels nens, el tema de futbol, que no fos tan car.
Els representants de l'Aristoi Football Academy han declinat fer declaracions al respecte.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs tornem a l'Hotel Suís, passen 23 minuts del punt de les dues del migdia. Hem escoltat una mica les opinions de tots els presidents responsables dels clubs de futbol de la ciutat de Sabadell al respecte de què demanarien a Soteres en aquesta nova presidència de la Federació Catalana de Futbol. Ara, però, és el moment de recordar el millor any arlequinat. Ja ho sabeu que cada dijous, de la mà d'en Pau Vituri, doncs recordem la millor temporada del Centre d'Esports a Primera Divisió, la quarta posició de fa 50 anys. Avui, la crònica de la quarta jornada. El Sabadell venia de perdre a Elx, però va saber reaccionar a la nova Creu Alta contra el Màlaga.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a Primera Divisió.
La temporada 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Sociedad, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del Centre d'Esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa rasa al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Garzón. Gol! Del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió Real Madrid, per les Palmes i pel Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
6 d'octubre del 1968. Després de patir la primera derrota de la temporada a Elx, el Centre d'Esports Sabadell buscava recuperar-se a la nova Creu Alta contra el desaparegut Club Deportivo Màlaga. Els malaguenys, en canvi, venien amb la moral pels núvols després de golejar per 4-0 a la Rosaleda l'Atlètic de Bilbao. De fet, apunten les prèvies de l'època que s'esperaven caravanes d'aficionats andalusos i la directiva visitant havia ofert primes als seus jugadors. Per primer cop a la temporada, Pasieguito introduïa dos canvis a l'onze inicial. Zaballa i Seminario entraven en el lloc d'Ortuño i Garzón, convocats amb la selecció espanyola pels Jocs Olímpics de Mèxic. El peruà, a més, arribava als 100 partits a primera divisió després d'haver vestit les samarretes del Zaragoza i el Barcelona. Amb tot, l'onze del tècnic guipuscoà va ser el següent: Pepe Martínez de la porteria, Isidro, Pini, Arnal, Montesinos, Torrent, Zaballa, Muñoz, Vidal, Pujol i, com diem, Seminario. Sense fer un gran partit, diuen les cròniques que el Sabadell va mereixer golejar. Els Doto Bumbel, que acabaria sent entrenador arlequinat 5 anys després, van sortir a tancar-se i a esperar alguna contra. A base de paciència, els de Pasieguito van trobar el forat. A 2 minuts per arribar al descans, Lluís Pujol va posar la punta de la bota en una mala sessió del Màlaga i va picar la pilota davant la sortida de Goicoechea. Era el primer gol amb la samarreta arlequinada del jove jugador cedit pel Barça. Ja als 15 minuts de la segona part, el mateix Pujol baixava amb el pit una centrada de Pini i afusellava el porter del Màlaga per signar el seu doblet. Amb la victòria al Sarró, la pitjor notícia va arribar al tram final. Isidro va haver de ser retirat en braços per un fort cop a la tíbia i a la darrera acció del partit, Arias va marcar el gol de l'honor dels malaguenys amb un xut des de 40 metres que va desviar Torrent i això va despistar Pepe Martínez. Tot i aquest final, Pasieguito estava satisfet pel 2-1.
Ha estat un enfrontament ben desenvolupat per part del Sabadell i el resultat podria haver estat més ampli, doncs hem dominat amb major insistència que el Màlaga.
El Sabadell es refeia de la derrota a Elx i sumava la tercera victòria en 4 partits. Amb 6 punts, el conjunt arlequinat tornava a la quarta posició i només es veia superat pel Barcelona, les Palmes i el líder, un Real Madrid que serà el rival de la setmana que ve.
Genial, perfecte, m'encanta aquesta secció amb en Pau Vituri recordant jornada a jornada, què va passar fa 50 anys a la millor temporada del Centre d'Esports Sabadell, una temporada, òbviament, que estava a primera divisió i la setmana vinent, ja heu escoltat, partit contra el Real Madrid. Per tant, atents a l'Hotel Suís de dijous de la setmana vinent perquè sabrem què va fer el Sabadell contra l'equip blanc. Va, falten 2 minutets pel punt de 2:45 del migdia i, com us havíem promès, tenim aquí un hoste de luxe, l'Ivan Ruiz. Parlarem ara de tennis taula.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I arribarem a 2:45 del migdia. El tenim ja assegut aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Ivan Ruiz, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
I moltes gràcies per ser aquí, per estar una estoneta amb nosaltres, per parlar de tennis taula, perquè aquest cap de setmana comença ja l'important, que ens agrada dir en aquests que ens agrada el tema del futbol, també l'esport en general, Quan arriba la competició oficial és quan sembla que tot plegat es posa en marxa, oi, Ivan?
Doncs sí, aquest cap de setmana comencem la Lliga Divisió d'Honor.
Però si et pregunto quan heu començat a entrenar, em sembla que ja fa setmanes, i especialment tu, que t'hi vas posar bastant d'hora, m'han xivat a mi, Ivan.
Sí, fa mesos que ja he començat a entrenar molt dur i a millorar moltes coses.
Amb el cert és que aquesta és una temporada especial, per tu, òbviament, perquè diria que no has competit mai a Divisió d'Honor, també per l'entitat, pel Club Natació Sabadell, que està en una categoria doncs, que ja comença a imposar. Quines sensacions tens, Ivan, abans de començar aquesta temporada, aquest cap de setmana?
Bueno, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de començar a veure com va aquesta temporada.
Si et pregunto per les sensacions de l'equip en general, Ivan, esteu entrenant aquests dies, segur que has parlat amb els teus companys, recordem, Pere Veis, tota una institució, Ferran Brugada, Ramon Cliviller, posem aquí un asterisc, perquè sabem que ha d'arribar algú, tenim aquí la sensació de que algú més ha d'arribar, d'aquí una estona en parlarem, però de moment sou aquests quatre. Quines sensacions teniu dins l'equip, Ivan?
Doncs molt bona sensació, molt bona amistat i molt companyerisme, un equip que ja havíem jugat l'any passat, la temporada passada, i molt bé, a continuar aquesta temporada.
Suposo que el fet de que ja us coneixíeu, que ja fa temps que jugueu junts, tot això ajuda a que la cosa funcioni millor aquest any. Diferent seria que de cop i volta us trobéssiu tots plegats ara a competir de nou amb una divisió com Divisió d'Honor. Entenc que és una sort poder mantenir aquest bloc, Ivan.
Doncs sí, és una sort poder estar amb els mateixos companys i la veritat és que estic molt còmode amb ells i li dec moltes coses perquè m'ajuden a créixer com jugador i com a persona.
I segurament si et preguntés per qui és la peça més important, potser ara potser voldràs quedar bé i em diràs sí, sí, és ell. Et dic el nom de Pere Veis, que és tota una institució, jo ja ho deia. Si et dic aquest nom, a tu què et ve el cap, Ivan?
Sí, sí, sí. Per
sí,
mi, sí.
Seria la peça clau d'aquest equip i també el volíem saludar i el tenim de fet a l'altra banda del telèfon i el tenim aquí. Pere, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ara fèiem una miqueta la prèvia amb l'Ivan Ruiz d'aquestes sensacions abans del debut. L'Ivan doncs, no coneix aquesta categoria per tant especial. Tu segurament que ja estàs més bregat, per dir-ho d'alguna manera, Pere, però vaja, fes-nos 5 cèntims de amb quines sensacions comenceu la temporada.
Doncs com deia ell, molta, molta il·lusió, evidentment nervis, perquè sempre abans de començar la temporada hi ha els nervis de com anirà, com sortirà, els primers partits, són molt temps ja de sense competir a nivell de Lliga, des del maig que vam pujar, i amb moltes, moltes ganes no, de veure com anirà, i de, bueno, doncs adaptar-nos a la categoria, etcètera, no?
Ara li comentava, ho parlàvem amb l'Ivan, tu ens escoltaves també, Pere, el fet de mantenir el bloc, gairebé tots els jugadors, d'aquí una estona farem aquest matís, d'aquesta peça que potser encara ens balla, però el bloc el manteniu de la temporada passada, que vau fer una temporada gairebé perfecta a Primera Nacional. Per tant, entenc que això és una sort, no?, poder mantenir tot el bloc, Pere.
És una sort, primera perquè ens coneixem molt, segona perquè ja fa uns quants anys que juguem o que ens coneixem en profunditat, a més tots som de Sabadell, vull dir que això també són coses que sempre ajuden, bueno, són petits valors afegits que els té, doncs sumen, no?
Us heu trobat això sí amb un contratemps, Pere, no explicarem més del que es pot explicar perquè les coses estan com estan, però el cert és que hi havia un jugador malaisi que havia d'arribar i que finalment no podrà estar amb vosaltres. Això és així, oi, Pere?
Sí, això és així, això és una realitat, però bé, com a gent que ens agrada treballar i ser positives, doncs estem treballant fort per buscar algun tipus de sorpreses o de tenir algun tipus de solució a aquesta situació que se'ns ha creat, no?
Perquè ho expliquem, perquè és una notícia que de fet també vam publicar a Ràdio Sabadell, vam dir que havia d'arribar i que gairebé estava tot fet un jugador malaisi, al final aquest jugador es va desdir a última hora i segurament de males maneres o fins i tot sense maneres, que potser encara toca una mica més el crostó, no vindrà, no arribarà, per tant aquest jugador està descartat, el que no descarteu és que arribi algú altre, això sí que no està descartat, oi Pere?
No està descartat, com deia estem treballant al club per intentar doncs, trobar alternatives i trobar solucions i esperem, desitgem doncs, que d'aquí dissabte doncs, puguem donar algun tipus d'informació més concreta, si és per ara perfecte i si és per una mica més endavant doncs, també, no? Però estem treballant amb això.
Parlàvem també amb l'Ivan, tu de fet l'Ivan sí que debuta, tu no debutes, Pere, això per tu és una sort, per l'equip és una sort saber que hi ha un jugador que això ja s'ho coneix, també en Ferran, en Ramon, és gent que sou gent amb experiència ja també.
fet de tenir, uns quants anys de més, doncs, que li van, doncs, de que evidentment hem jugat en aquesta categoria i en el cas del Ferran i doncs, en la màxima en el seu moment, ajuda, sí, però bueno, el moment de jugar, si no tens el coquet aquest dels nervis, el tindrà igual l'Ivan que el Ferran que els demés, eh? Vull dir que el fet que hagis estat l'únic que et dona és una mica més d'experiència, però els nervis del debut i de les prèvies als partits els tens igual, eh?
Abans d'acomiadar-nos d'en Pere, seguir amb l'Ivan, et faig l'última. Aquest cap de setmana, a partir de les 5 de la tarda, contra l'Olot Gabinet per Mar, què n'hem d'esperar d'aquest equip, Pere? No sé si ja l'heu pogut estudiar, si en teniu referències de la temporada passada.
Sí, tenim referències, sobretot de dos dels jugadors, dels dos jugadors catalans, que és el Marc Aymel i l'Arnau. Els coneixem, hem competit contra ells diverses vegades i són dos molt bons jugadors. I després està el tema del fitxatge que tenen un rus, que aquest sí que no, jo almenys no he tingut l'ocasió de veure'l jugar. Serà un partit segur molt, molt igualat i que segur que serà un espectacle. I es gaudirà molt, i després, si tenim sort i sobre cau a por nostre, doncs ja serà perfecte, no?
A més, una jornada que completareu amb la presentació de tots els equips, oi, Pere? Que, per tant, també animar la gent a que vingui ja no només a veure-ho, sinó també després a veure la presentació de tots els equips de Natació Sabadell que competiran defensant la samarreta de la institució aquesta temporada, oi?
Sí, per nosaltres és un dia extraordinari, fantàstic, ple d'emocions, una pel debut i dos, doncs, per la presentació de totes les seccions, de tota la secció del tenis taula, que ens fa molta il·lusió. És un dia molt especial per nosaltres, que ens trobem tots, fem la foto de grup i crec que és un dia molt interessant de venir, i el partit segur que serà un gran partit, i qui pugui, jo crec que vingui, que segur que acabarà bon tenis taula.
Doncs t'agraïm molt, Pere, que ens hagis atès aquests minutets a Ràdio Sabadell, que haguem pogut parlar una estoneta abans d'aquesta estrena aquest cap de setmana de l'equip a Divisió d'Honor. Nosaltres ens quedem amb l'Ivan Ruiz, seguim repassant i farem una mica de prèvia també d'aquest partit contra l'Olot. Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Vuit minutets i arribarem a 3:45 del migdia. Seguim a l'Hotel Suís, seguim amb l'Ivan Ruiz, que jo ara li preguntava a en Pere l'Olot. Em deia que l'heu estudiat, que sobretot teniu més vistos els jugadors que són d'aquí, de Catalunya, no, Ivan?
Sí, aquests l'hem vist i hem competit amb ells i juguen bé.
Si jo et pregunto com us prepareu, un partit de, per exemple, aquesta estrena Divisió d'Honor, vosaltres, m'imagino, per exemple, faig la comparació amb el món del futbol, els entrenadors veient vídeos, sabent per on atacar més aquell, per on es defensa millor, això ho feu també vosaltres? Abans no ho fèieu, ara potser ho haureu de fer. Com va una preparació d'un partit de tenis taula?
Sí, es podria dir que sí. Bueno, jo en general el que faig és entrenar molt i entrenar els punts que millor jugo, o sigui, el que més bé se'm dona.
És a dir, els teus punts forts, intentar doncs fer que destaquin més i que et surtin, si pot ser, a la perfecció pel que em dius. Hi ha també un jugador rus, que abans ho parlàvem, que el Pere també el destacava i que la sensació és que els hi dona potser un plus, no?, en aquest equip de l'Olot.
Exacte, li dona un plus que és molt, molt superior a nosaltres.
Si jo et dic, Ivan, si prefereixes que aquest cap de setmana a Calllong estigui ple a vessar o que no hi hagi ningú, com t'agrada jugar més a tu? Tu que ets jugador, tu que t'agrada tenir l'afició al costat teu, que la gent t'animi, que et recolzi, o prefereixes allò de tranquil·litat?
I tant, a mi m'agrada molt que vingui molta gent.
Teniu pressió quan jugueu a aquests tipus de partits, Ivan?
Sí, sí, sí.
Hi ha pressió, amb aquesta competició, en aquest cas el tenis taula, que ens podem imaginar que òbviament no són graderies com les del futbol, perquè no hi ha tanta gent, malauradament, i ens agradaria, però que sempre hi ha gent. Ivan, comenceu aquest dissabte, si no m'erro, és a partir de les 5, a Calllong, contra l'Olot. Només ens queda que desitjar-vos moltíssima sort, perquè entenc que farà falta, eh? Més enllà de que jugueu molt bé, que tots quatre estareu tots quatre, per cert, Ivan, això està confirmat, hi ha algú que falla o podreu ser-hi tots
no,
quatre?
No, suposo que érem tots quatre.
Teniu ordre de joc o això ho decidiu en el mateix moment d'arribar?
No, ho decidim sobre la marxa.
Però jugareu els quatre, això està confirmat? O això també depèn de...
No, això ja no ho sé.
Això ja no se sap, no? Qui ho mana, això?
Això el míster, l'entrenador.
El Jordi? El Jordi Morales, també l'entrenador del tenis taula de Sabadell, que de fet aquesta setmana coneixíem, que ha estat convocat amb la selecció paralímpica per disputar el Mundial. Per tant, des d'aquí també el felicitem i, òbviament, li desitgem sort també, igual que l'Ivan Ruiz, a qui li agraïm que ens hagi visitat avui aquí a Ràdio Sabadell. Ivan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molta sort aquest cap de setmana. I ja ho sabeu, tots aquells que vulgueu veure tenis taula de divisió d'honor, aquest cap de setmana, aquest tenis taula Sabadell, el Club Natació Sabadell, que juga contra l'Olot Gabinet Permar. Gràcies, Ivan.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres no deixem el tenis taula, perquè abans de marxar i abans d'acomiadar-nos d'aquest esport, hem de dir que també volem parlar del Club Falcons, per aquesta setmana també juga, en aquest cas a Primera Nacional, un esglaó per sota, en el que serà ja, però, la segona jornada de competició. Els de Joan Nogueres ho faran després d'haver aconseguit guanyar el primer partit de la temporada al Blanxart Olesa per 4-2, un triomf que permet als sabadellencs començar la Lliga entre els primers classificats. El tècnic falconista destaca el paper de Roger Blanco, jugador local, i que va aconseguir sumar els dos punts que va disputar.
La veritat és que en cap moment realment ens vam veure patint per una derrota, però realment felicitar moltíssim el Roger Blanco, un jugador que és la seva segona temporada amb nosaltres. L'any passat va començar molt malament la Lliga, era el seu primer any amb nosaltres, també passava nervis, diguéssim, afegits. Aquest any ens ha fet els dos punts al primer partit i espero que seguim així durant la resta de la temporada.
Ara bé, malgrat el triomf, Nogueres reconeix que els nervis van poder amb els seus jugadors en algun moment del partit, un aspecte normal si tenim en compte que l'edat mitjana de l'equip aquesta temporada voreja, atenció, als 20-21 anys. Joan Nogueres.
La veritat és que va ser un partit de bastants nervis per part nostra. Com ja vam dir, jugàvem contra un equip veterà que porta bastants anys a la categoria, jugadors farragosos, d'aquests que sempre et fan vendre cara la seva derrota, no? I, bueno, el partit ens vam plantejar com un gran repte per nosaltres, però el que t'haig de dir és que els nostres jugadors, evidentment, estaven nerviosos.
Aquest partit contra el conjunt del Baix Llobregat va servir per veure el debut d'Albert Kenji Matsuoka, el nou palista del Club Falcons, i que només va poder sumar, això sí, una victòria en els dos partits disputats. Miquel Muñoz, l'altre jugador de Falcons, també només va poder sumar un triomf. Tots dos, per tant, es voldran refer aquest cap de setmana en el segon duel de la temporada. Serà el local de l'Ateneu 1882. Per Nogueres, el fet de jugar fora de casa complicarà més les coses.
En el local de l'Ateneu la llum està molt més alta que la nostra i és una miqueta menys intensa, per tant la pilota potser no es veu del tot bé i sobretot el terra rellisca més. El terra és un factor bastant determinant en el tenis taula, sembla que no, però ens movem bastant, i el terra rellisca bastant més. Per tant, els meus jugadors, que són bastant joves i que en general es mouen bastant, evidentment ho patiran, però ja sortim mentalitzats, són unes condicions que són iguals per tothom, són unes condicions que sabem davant mà perquè sí que alguna altra vegada hem jugat en aquest local. Llavors, com et dic, s'han de sortir mentalitzats i la seva qualitat s'ha d'aconseguir imposar.
Doncs l'equip de Sant Joan d'Espí, aquest Ateneu 1882, que també va debutar amb victòria en aquesta Primera Nacional, i el partit entre l'Ateneu 1882 i el Club Falcons es disputarà dissabte a les 5 de la tarda. I quan falten dos minutets, una miqueta menys, per arribar a 3:45 del migdia, és moment d'escoltar una de les seccions fixes d'aquest Hotel Suís dels dijous. Ja ho sabeu, que l'Adrián Arroyo no hi és, però sempre ens deixa unes càpsules que porten per nom Futbol sobre el fang i que ens permet recuperar la història futbolística de la ciutat de Sabadell, dels equips que han passat per la nostra ciutat. Avui l'Adri ens explica què va ser del Pueblo Nuevo de la Salut.
Futbol sobre el fang.
Thank you. Acostumats a viatjar amb la màquina del temps del futbol sabadellenc que fa un munt de dècades, avui marxem al passat, però això sí, no gaire lluny. I com a excepció, no parlarem d'un club, sinó de dos, però de forma molt fugaç. L'any 2007, José María Banach va decidir crear una nova entitat que tindria només equip amateur. Era l'Atlético Pueblo Nuevo de la Salut. Aquest barri de la ciutat havia tingut representant futbolístic des de 1959. En canvi, portaven 3 anys sense futbol i per això Banach va decidir fundar aquest Pueblo Nuevo de la Salut. No va durar gaire i no va passar de tercera regional, però va deixar una equipació per la història. No pel disseny, ja que van decidir-se pel més nostrat de tots de casa nostra, és a dir, els quadres arlequinats, però sí pels colors. El Pueblo Nuevo de la Salut vestia de negre i, atenció, de fúcsia, amb pantalons i mitgetes negres. Uns colors que fins i tot el centre d'esports acabaria vestint una temporada durant l'època de segona divisió, encara que fos amb una creu al pit d'aquest color rosa llampant i no pas a quadres. Nono, Gascón, Zurdo, Morales, Trivi, Montalbán, Ramírez, Rubén Ruz, Montalvo, Sebi, Pichón, Toni Boza, Pagán, Campaña, Benítez o Márquez van ser només alguns dels jugadors que van integrar les tres plantilles del Pueblo Nuevo de la Salut, del 2007 al 2010. L'entrenador durant tot aquest temps va ser Pepito. L'estrena de l'Atlético Pueblo Nuevo de la Salut va ser fulgurant. La campanya 2007-2008, l'equip va acabar quart, fregant el somni de l'ascens. La cosa, però, va anar clarament a la baixa, ja que durant la segona temporada els arlequinats van ser cinquens i el 2009-2010 va ser el tercer i últim any l'equip del barri de Poblenou va tancar la Lliga 15è classificat. Les múltiples sancions de la federació i, en conseqüència, els greus problemes econòmics que arrossegaven van tirar per terra tota la feina feta, posant-li així el punt i final a una entitat que va passar de puntetes, podríem dir, pel futbol sabadellenc. L'any següent encara van fer un últim intent, però va ser impossible reprendre el fil. Els jugadors volien continuar jugant i, per estalviar-se tot el deute que arrossegaven de sancions, van refundar l'entitat anomenant aleshores Club Deportivo Unión de la Salut. Aquest cop van agafar com a referència els colors groc i negre a ratlles de l'anterior Unión de la Salut, amb José Pérez de president i Francesc Villaplana d'entrenador. Però l'economia, de nou, va jugar una mala passada i l'estiu del 2011, només un any després de la desaparició del Pueblo Nuevo de la Salut, també ho va fer la Unión de la Salut. Un autèntic vist i no vist. Van ser els més recents, però a la vegada els més anecdòtics dels equips d'aquell barri.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell de Javier Maiquez.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Aquesta temporada ja hem escoltat massa això.
Tocarà remuntar, nois.
Tocarà de nou remuntar. Tocarà remuntar.
Malauradament, una jornada més. Tocarà remuntar.
Per tant, aquesta setmana no farem cap broma. Només val guanyar, guanyar i guanyar.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge es viurà el més semblant a una final. A partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Reial Club Deportiu Espanyol B.
Hola, sóc Pol Ballesteros i sempre escolto els partits de Sabadell a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minutets i arribarem a les 3 del migdia, recta final d'aquest Hotel Suís, i ho fem parlant de futbol perquè el Mercantil disputa aquest cap de setmana una autèntica final, malgrat estar només a la jornada 7 del calendari. Els de Carlos López sumen només 2 punts a aquestes alçades de Lliga i el duel de dissabte a les 4 contra el Llagostera vol ser un punt d'inflexió. Així també ho assegura el tècnic mercantilista.
Al final la Lliga Nacional és molt igualada, jo crec que tots els partits es poden competir i segur que ho farem. Però sí que és veritat que el calendari tampoc ha sigut fàcil. I aquest partit del Llagostera jo crec que és un partit igual de complicat que els altres. L'únic que sí que és veritat que amb la dinàmica que tenim, un partit a casa, ja a la jornada 7, doncs sí que és veritat que no és una... Jo no el catalogaria de final, però sí que és veritat que és un partit molt important on espero que la gent del club s'involucri, els companys entrenadors s'involucrin i fem una miqueta d'olla de pressió a casa.
Després de l'empat aconseguit la setmana passada al camp del Nàstic, els graciencs busquen sumar la primera victòria de la temporada al municipal de Raona Merinals. López no vol mirar el passat i només se centra en el futur més immediat.
Guanyar reforça qualsevol procés que tu com a entrenador vulguis fer. L'únic que jo sempre em fixo en que quan no pots guanyar, si has estat a prop de fer-ho. Llavors nosaltres, jo valoraré a partir que estic jo, el passat no és cosa meva. L'únic que canvia és que la setmana que hem de guanyar.
El nou entrenador del Mercantil admet que en aquest duel les opcions de guanyar són altes, sobretot perquè el conjunt llagostarenc tampoc està en la seva millor situació. De fet, sumar 6 punts i ha perdut amb contundència en les seves visites. Per tot plegat, López es mostra optimista.
Crec que tenim moltes opcions de guanyar. L'únic que parlar d'una dinàmica o no en 3 jornades és complicat. Al final, Llagostera és un equip que està a la part mitja-baixa igual que nosaltres, i per això sí que és veritat que a part del puntuatge que portem, doncs es torna com un partit, diguem, molt important. I al final jo crec que estan ells necessitats, nosaltres estan bé, o encara més que ells, però bueno, juguem a casa i estudiarem el rival tot el que puguem, però sobretot el que vull és que el meu equip ara creixi.
Doncs aquestes són les paraules de Carlos López a la prèvia d'aquest partit de dissabte a les 4, aquest Mercantil Llagostera corresponent a la 7a jornada de la Lliga Nacional Juvenil, un partit que jugarà, recordem-ho, al Municipal de Raona Merinals.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Recte final de l'Hotel Suís d'avui. Parlem de futbol sala perquè la Natació Sabadell i l'Escola Pia volen tornar al camí de la victòria després de caure la tercera jornada de Lliga. El conjunt nedador rep aquest cap de setmana el Cerdanyola, un equip que encara no coneix la victòria. Tot i això, l'entrenador de la Natació Sabadell, Diego Blanco, creu que serà un partit molt difícil.
Y un equipo que es muy correoso. Los partidos que he visto, es un equipo que tiene la pelota y nos va a poner en dificultades si nosotros, pues, defensivamente no estamos como en la primera jornada, por ejemplo.
Ara bé, els nedadors volen seguir al capdamunt de la classificació i per aconseguir-ho hauran de guanyar aquest dissabte. Per Blanco, la clau de la victòria estarà la pressió que els seus jugadors puguin fer, els jugadors en pilota cerdanyolencs.
La pressió a l'hombre del balón tiene que ser clave. Es un equipo que si el jugador del balón está muy presionado, tiene mucha dificultad. Entonces, nosotros vamos a trabajar durante toda la semana eso, intentar que el del balón no piense, que no tenga opciones y seguramente que bueno, pues, es un equipo que no tiene otro estilo de juego. Juega eso y lo hace muy bien, pero no tiene otro estilo. Entonces,
tot i ser un rival que pot posar dificultats als sabadellencs, Blanco assegura que el Cerdanyola té certa manca de gol.
Un equipo, a mí me gusta mucho, un equipo que juega muy bien la pelota, que juega de 4 todo el partido, donde juega muy rápido la pelota. Es verdad que le falta un poco de gol. Para mí esa es la carencia que puedan tener este año, pero sí que es verdad que tiene mucho peligro con chute exterior.
L'Escola Pia, per la seva banda, rebrà el Manresa, l'únic equip imbatut que queda en aquesta lliga aquest cap de setmana. Borja Burgos, tècnic de la Pia, espera poder disputar els punts al líder malgrat la dificultat del duel.
Bueno, jo la idea que tenim nosaltres d'encarar el partit, com sempre, amb la màxima ambició. Crec que l'any passat, tot i ser el millor rival o el millor equip de la lliga, no van aconseguir guanyar-nos en cap dels dos partits, per tant això també és una motivació i bueno, és un lloc on mirar-nos per tenir clar que si fem les coses bé podem treure un bon resultat.
El tècnic Escolapi apunta també quin jugador pot desequilibrar el partit. No és altre que Corbo, que passa per ser un dels jugadors amb més nivell de la categoria.
Que tenen un 5 inicial molt, molt potent. Per mi, tot el seu joc ofensiu, sobretot, passa per les cames o els peus de Corbo. I és on jo crec que haurem d'estar més atents. Evidentment tenen més jugadors capaços de desequilibrar i de fer-nos mal, però jo crec que si nosaltres aconseguim per aquest jugador sí que podem treure els 3 punts.
El Natació jugarà el seu partit dissabte, 8:45 de la nit, i la Pia ho farà diumenge, 4:45 de la tarda, tots dos a casa.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Vinga, i marxarem avui parlant de rugby, perquè el femení del Sabadell Rugby Club s'estrena aquest cap de setmana a la Lliga després de fusionar-se amb el Vegas. Ho farà davant un altre equip acabat de crear, el Catalunya Central, resultat de la unió entre el Manresa i l'Osona. Les sabadellenques debutaran aquest diumenge a les 12 al grup B de la categoria sènior femení. La capitana sabadellenca Montse Martín valora aquesta unió amb el Vegas.
La veritat és que aquesta fusió, tot i que ha sigut molt ràpida i a última hora, la setmana passada vam tenir un partit amistós i la veritat és que vam trobar que hi havia molt bona comunicació i compenetració entre les jugadores dins del camp i fora, i ho veiem amb molta il·lusió i moltes ganes. Creiem que podem fer moltes coses aquesta temporada.
Una Montse Martín que creu que la fusió de l'equip rival les beneficiarà també de cara al primer partit de Lliga.
Sempre hem sigut un equip bastant anivellat al nostre nivell, i suposem que la fusió serà una mica més en la mateixa línia. La veritat és que nosaltres el primer any de competició el vam fer també contra l'Osona i va ser favorable per nosaltres, i aquesta és una de les motivacions que li donem a les noies del Vegas, no? Que tot i que sigui el seu primer any de competició, que el nivell pot ser assequible, estem bastant anivellades, si no ha canviat gaire la cosa, i que podem intentar donar una sorpresa per aquest primer partit.
El femení del Sabadell Rugby Club, per tant, juntament amb el del Vegas, debutarà diumenge a les 12 del migdia a Vic, un cap de setmana en el qual l'equip masculí jugarà el seu segon partit de la temporada, tot plegat després d'encaixar la primera derrota fins ara a la Lliga. Els de Fran González van caure clarament al camp de l'INEF Lleida. Tot i la derrota, Nico Massio, jugador local, extreu conclusions positives del partit del seu equip.
Vam perdre, però vam treure cosetes positives. No hem imposat el nostre joc i s'han aprofitat d'això en el seu camp, el seu ritme de partit, i bueno, hem jugat més obert. Nosaltres no vam saber aprofitar els nostres punts forts, que era les formacions fixes i el joc una mica més tancat, i doncs el resultat va caure cap a ells.
Doncs el Sabadell Rugby Club, que torna a jugar aquest cap de setmana, com dèiem, ho farà contra l'Osona a la Roureda dissabte a partir de les 6 de la tarda. Doncs amb això posem punt i final. Demà, ja ho sabeu, a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo al capdavant, escoltarem les paraules de Toni Saligrat previs al duel de diumenge contra l'Espanyol B, les estadístiques de Miguel Ángel Rodríguez sobre aquest partit. Escoltarem a Pablo Becerril i Jesús Roda Betis, els entrenadors del Sabadell B i la Sabadellenca, que aquest cap de setmana disputen derbi a la segona catalana. Demà, a més, també, Waterpolo, Sabadell Nord i moltes coses més.
Hotel Suís.
Bé, sí, marxarem escoltant una cançó que ens punxa cada divendres en Frank Lluís. Aquí, des d'aquí, òbviament, li enviem un patonarro, com diria ell. Va, últim minut de l'Hotel Suís d'avui, dijous 4 d'octubre de 2018. un dijous en el que us hem explicat sobretot aquest dubte a l'eix de la defensa del Sabadell de cara al partit de diumenge contra l'Espanyol B. De moment, Miguel González no és segur que pugui arribar per a aquest duel. En tot cas, nosaltres tornem demà amb més informació, segurament aquesta actualitzada. Rebeu una forta salutació del Toni González de les Vies de So, d'en Pau Vitori a la redacció i de qui us parla, servidor Marc Pijuan. Salut i ràdio. Adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.